Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, saben avui què és? Divendres! Això vol dir que tenim tot un cap de setmana perquè demà és festa. Per tant, tenim dissabte i diumenge i divendres per la vespre per a gaudir. Jo crec que este divendres per la vespre encara disfrutem més de pensar que el dia següent no farem el que és habitual en un dia de treball. Per als privilegiats que demà no treballarem. Molt bon dia, Míriam.
Molt bon dia.
Bé, a totes les 11 d'octubre, són les 12:02 i te pareix que, Míriam, que viatgem, ja que és divendres i tenim el cap un poc pensant en aquelles coses que ens farien disfrutar, com per exemple podria ser viatjar, doncs anem a viatjar al nord de la Xina i al sud de Mongòlia.
Que lluny.
Sí, perquè vaig a contar-vos un estudi que ha fet el CSIC, perquè clar, a voltes viatgem a Marte, anem a veure què és el que ens trobem per fora, no?, del planeta Terra, i no sabem ben bé què tenim encara així dins. Però bueno, el CSIC ha fet un estudi perquè s'han recol·lectat mostres de plantes, terra i roques per avançar en el coneixement dels mecanismes que permetran la vida vegetal en condicions extremes. Què et pareix, no?
M'has dit sense paraules, la veritat, però és el que dius. Moltes vegades ens esmerem en buscar fora i dins encara no sabem.
És que jo, mire, l'extensió que n'hi ha entre Setembàs, al nord de Xina i el sud de Mongòlia, i allò és
immens.
Brutal. Bé, pues el Consell Superior d'Investigació Científica ha desenvolupat un projecte per a millorar el coneixement dels afloraments de guics. I com jo no sabia què era i vos he preguntat què és el guics, tu m'has dit clarió, xelomedia i això. Bueno, pues és veritat, és... són formacions de gesso que pareixen...
Roses.
Roses. És més, es diu com?
La rosa de... En castellà, la rosa del desierto.
Que són les flors de guics, o sigui, les flors de gesso. Bueno, doncs pues estan en el desert de Gobi i és una de les principals zones àrides del món pel seu caràcter, bueno, inhòspit, dificultat d'accés... i ha estat molt poc estudiat des del punt de vista biològic. Clar, com que no era un terreny per atraure rendiment econòmic, ho han deixat a un costat, no? Bueno, doncs fruit d'aquesta iniciativa es va produir la primera expedició biològica en esta enorme regió desèrtica que, com bé dit antes, està situada entre el nord de Xina i el sud de Mongòlia. L'expedició ha permet analitzar l'estructura i la composició de les comunitats vegetals i els terres de guixos del desert de Gobi i recolectar material per a estudiar-lo. En total s'han recolectat més de 200 espècimens per a col·leccions d'herbari. Jo quan he sentit lo de 200 espècimens per a col·leccions d'herbari ja m'han posat els pèls de punta, perquè per trobar-los, ojo. I unes 250 mostres de plantes per a anàlisi química. Gairebé 100 mostres de sol i roques i 30 cilindres per analitzar les característiques hidroecològiques dels sols, és a dir, han tingut que entrassin cap a dins de la Terra. Això es permetís avançar en el coneixement dels mecanismes que permetrà la vida vegetal en condicions extremes. Clar, és allò de, ojo, que ara estem en un vergel, però no sabem què pot passar. Per tant, investiguem cap a el que ens podríem veure. O traguem partit a on no n'hi ha. En fi, els investigadors van eixir de l'Ulan Bator, que està quasi al principi, i durant 11 dies van recórrer més de 4.000 quilòmetres. La majoria per pistes o camps a través, perquè allà no n'hi ha carreteres ni res. Creuen el desert de Gobi a la recerca d'eixos afloraments de guix, de la flor del desert. Com és propi d'aquell tipus d'ambients, les condicions del desert són extremíssimes. I quan diem extremes, jo quan m'han dit que a l'estiu superen els 30 graus...
Bueno, com així, no?
Ja. Però és que en hivern, menys 30 graus.
Ai, això no.
En la particularitat de que precipitacions, pràcticament zero.
Sí, damunt sec.
Sí, sí, i clar, en aquest tipus d'ambient, a la duresa ambiental pròpia de les zones àrides, del sol de guix o del sol de yeso, i clar, n'hi ha nutrients escassíssims i un excés de calci i sulfat que poden interferir amb el funcionament normal de la majoria de les espècies vegetals, per no dir del funcionament, del no funcionament. Bueno, pues, en totes aquestes limitacions, i no mos sorprèn, al llarg de l'evolució hi ha espècies que han desenvolupat mecanismes especials per a sobreviure en el yeso, en el guix, en el guix. I sobreviure en aquest tipus d'ambient, menys 30 graus. I com, i a conseqüència d'això, el sol de guix té una flora molt singular i altament singularitzades, és a dir, no és la flora i la fauna, és a dir, aquella flora és per aconseguir aquestes formacions, ojo. Si bé en aquests ambients ha rebut molt poca atenció i en moltes regions del món els afloraments de guix estan pràcticament inexplorats des del punt de vista biològic, però bé. La forma de vida a Mongòlia continua sent nòmada, i quan parla de la forma de vida és la forma de vida de la gent dels mongols, perquè és a base de ramaderia extensiva. Clar, ells tenen unes extensions brutals. Molt poca gent, però tenen una manera de viure que modelen. És a dir, ells fan que aquest terreno no morga. Per què? Perquè tenen la campa lliure en tot el país.
Home, si eres nòmada...
Entonces, el pastoreig també. Cosa que una família pot pasturar, pot muntar el seu campament i emportar-se els seus animals a on vulga. A on vulga. Però també la majoria de la població viu com en un xicotet modo de transporte. O sigui, tenen el campament, i antes anaven en camellos, o n'hi ha encara famílies que només tenen un camello. N'hi ha famílies que tenen un camionet xicotet i en 2 hores desmunten el campament.
2 hores?
És que el que ells porten és cap...
La roba posada, ja està.
I poca cosa més, perquè ells viuen completament dels animals. Però, bueno, claro, això es tradueix en paisatges infinits completament i no tenen cap infraestructura.
O sigui, que bonico, però... No, nosaltres acostumats a la vida de ciutat.
Que va, que va. O sigui, allò és... Estos són 3 científics espanyols que han col·laborat en esta expedició. són persones, o sigui, el que ells diuen és que en els campaments no té res a veure la vida que ells tenen, ells són persones, a més, ni s'imaginen que ells són molt hospitalaris, perquè és que allà o eres hospitalari o no sobrevius,
claro.
I viuen en... No es falta de res, de res. Entonces, lo que busquen és aquestes grans extensions on hi ha tan poca gent, però hi ha grans extensions, o sigui, grans ramats d'animals, busquen traslladar aquesta forma per a que pogueren algun tipus de vegetal poder-lo plantar allí. Bé, a mi em pareix una bona alternativa, és a dir, no m'ho anem a Marte, perquè així, jo crec que en el món estem tots que si caiguera per balances i mos posaran en el pes en un lloc o en l'altre, estem tots al mateix lloc.
Claro. Entonces a mi, quan dius aquest tipus de notícies, per una part m'alegre, però per una altra me dona por perquè me quedé pensant què esperen que mos vinga els científics cada vegada més si ja estan buscant natura que puga sobreviure en climes superextrems. ¿Sabes? O sea, ¿qué esperen que nos vengan a natros?
Pero lo más curioso es que una de las investigadoras diga allò de que ells mateixa fan que ese terreny siga fèrtil, es dir, no esgoten mai.
Fan les coses bé.
Ah, clar, ells quan van a esgotar, o sigui, si tu esgotes un puesto, no, ells porten-los. Per això no hi ha que carregar tanta maleta. És a dir, què fa falta realment per viure?
I solidaritat, no esgotar, en certa manera, com tu has dit.
Claro, i per no esgotar. Entonces ells, antes de que s'esgote, perquè jo dic, estan en un terreny, podrien fer-se una miqueta allí eslonguis i dir, bueno, pues que ho agoten tot el que puguen. No, no. Jo imagino que hasta que la herbeta que creix no perga la raileta, dic jo, bueno, a mi em pareix preciós. Jo soc molt de CSIC. Jo crec que la gent que està ahí és investigadors de veritat que ho valen i que
és motivacional, o sigui, és com la seva vocació.
Molt, molt, molt pendents d'això. I ara, si m'ho venim a algo més terrenal, més lògic, que Txelo anava a posar-me musiqueta, per canviar un poc el xip, pues si Txelo tens tornar una miqueta de musiqueta. Clar, jo canviava de tema, però no del mateix equip com és el CSIC, perquè en aquest cas ha desenvolupat un nou sistema per a determinar de quina espècie prové la llet dels formatges de mescla. El mètode ideat ha sigut per científics del Centre Nacional de Biotecnologia, també del CSIC, i permet qualificar el percentatge de cada tipus de llet. Perquè, clar, El formatge de mescla contenen en llets de diferents espècies, habitualment vaca, ovella i cabra. I el percentatge correspon a cada espècie determinada, en molts casos ho determina el sabor, la qualitat i, com no, el preu. A més, molts productes estan protegits per denominacions d'origen o indicacions geogràfiques. Fins ara les tècniques per a conèixer la composició làctea d'un formatge se limitaven al anàlisi qualitatiu sense quantificar amb precisió el percentatge de llet de vaca, ovella o cabra present en el mateix. I això és algo que ara, en aquest mètode, van a fer-lo. És a dir, ja no n'hi haurà ni trampa ni cartó. Encara que inicialment es pensava en formatges de tipus ibèrics, i tu dius, de tipus ibèrics, clar, clar, l'ovella, la cabra i la vaca es consideren més ibèrics, perquè la tècnica també s'aplicarà a altres productes lactis produïts amb altres espècies d'animals. Perquè, claro, la mozzarella...
És formatge.
Ve de la llet.
Claro.
De quina llet?
De la de vaca?
De búfala.
Ala.
Sí, sí. Entonces, claro, també podran determinar quina quantitat de llet de búfala té. Claro, això són coses... nosaltres no tenim búfales, búfalos.
És que ho acabes de dir i no sé ni com...
Clar, però en teoria, en els països on hi ha aquest tipus d'animals, sí que se fa la llet. Nosaltres hi tenim vaques, cabres, ovelles... Per tant, també se podrà aplicar, si així ja n'hi ha i ja s'està fent i ja n'hi ha... com es diu això? Hi ha on estan les granges de búfales que poden llaure, ja se podrà determinar també quanta quantitat de llet de búfala hi ha en la mozzarella. Que no sé, tindríem que investigar... Ara, quan comprem mozzarella, ho llegirem. En teoria, tindria que ser de llet de búfala. Sí, sí, musiqueta, Txelo.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando!
¡Wow!
¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. ¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Autoescuela Morós, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Morós, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila Real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila Real, Quadis Marzá.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila Real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia del 28 de septiembre al 13 de octubre en Oropesa del Mar. Ven y disfruta de nuestras fiestas, toros, conciertos, bailes del mantón de Manila, el pregón, el desfile del 9 de octubre. Consulta nuestro programa de fiestas en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales, más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
Miriam, avui és un dia molt, molt especial.
Sí, és 11 d'octubre, però també és el Dia Internacional de la Xiqueta. I el dia d'avui té com a objectiu consensar sobre els drets de les xiquetes del món i els dels afiaments únics als quals s'enfronten per el fet d'haver nascut xiquetes. El lema d'aquest 2024 és la visió de futur per a aquestes xiquetes. I és un missatge molt poderós que intenta ressaltar la urgència que tenim d'actuar com a societat com a l'esperança que ha d'emergir per a com donar ressò, no?, a la veu d'aquestes xiquetes que el dia de demà seran adultes. Les xiquetes de normal s'enfronten a alguns desafiaments a nivell global, de manera que, bueno, això ja sabem que tenim una societat desproporcionada en quant als efectes de les grans crisis globals. I més enllà de tindre el calentament climàtic, conflictes bèl·lics i pobresa, moltes vegades també ens veiem agreujades per aquests sesgos de gènere, no?, que tenim. Les dificultats solen afectar sobretot a les adolescents i moltes vegades, en el nostre país, per sort, no passa, però sí que trobem que hi ha països on no tenen ni les mateixes oportunitats educatives. I per tant no tenen tampoc les mateixes laborals i d'alguna manera s'afavoreix en aquest aspecte als homes, no? Als nens que naixen com a homes. Tenim un increïble potencial perquè, bueno, n'hi ha molts estudis que ja s'han adonat de que el nostre cervell està d'alguna manera configurat, no?, ja per coses biològiques com a tal, i s'ha arribat a l'enteniment, no?, a la conclusió de que a les xiques se mos dona, per exemple, millor, de forma més natural i com a talent innat, per dir-ho així, tindre el multitasking, no? Trobem molt esto de que Eso que se dice de males maneres de que los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. No es que no puguen, sino que no están tan preparados como otros en alguna, en estos aspectos. Ojo, ells son molts millors en altres coses. Se orienten millor, en general. Tenen millor tant d'espai com de temps, tenen millors qualitats. Però a nosaltres ens dona millor el multitasking, el agafar moltes coses a la vegada, saber planificar, per tant, saber ordenar. I en general tenim com diferents problemàtiques actuals. Per una part, ja vaig a parlar de coses que no és només en la nostra societat, sinó que cal que parlem també de coses que passen fora, com pot ser en aquest cas la mutilació genital femenina, que afecta a més de 200 milions de xiquetes de tot el món.
A mi
que
és
una burrada.
I que s'estiga fent en total impunitat, eh? En estos països, desde luego, que està permès, però que vinguen a països on no està permès i que se siguisca fent...
És que, de dir, és denunciable, però, claro, qui parla? Este és el punt de tot. Els mateixos que practiquen esta sèrie de pràctiques tan horroroses tenen també l'accés a matrimonis infantils. O sigui, estem parlant de xiquetes de menys, en molts casos, de menys de 15 anys... que estan casades igual en homes de 40. I no és algo, o sigui, no és estrany. Vull dir, en molts casos són els propis pares de les xiquetes les que les casen. Bé, siga per un acord econòmic, per un acord que te farà créixer a nivell social en la teva societat, valga-me la redundància. I en general també per igual perquè aquesta persona te pot donar un millor futur del que te poden donar els teus pares, no? Degut a la seva situació. Tenim també aquest accés desigual a l'educació, que, com he dit, acapara després en problemes a l'hora de la inserció laboral de les dones, i el treball infantil, que en molts casos on el treball infantil és com acceptat, sobretot afecta a les dones, perquè en aquests casos sol ser, a veure com ho explique, solen ser els països on les tendes de roba, per exemple, de fast fashion i tot això, estan en auge. Com són labors de costura i de més, aboquen de normal a les dones, no per esta concepció patriarcal que se té. Entonces, afecta de normal més a xiquetes, per dir-ho així. Accions que podem fer nosaltres des de la nostra posició. Primer, intentar desfomentar aquests estereotips de gènere. Com he dit abans, si és veritat que biològicament venim predispostos a tindre facilitats per a unes coses i per a unes altres, però ni tu eres millor ni jo soc millor. Som bons en distintes coses. I això és, és important promoure-ho, sobretot perquè quan se parla d'igualtat hem de dir que no és igualtat com a tal de te dono una cadira tuya, tu una altra cadira, sinó... pot ser que una de les dues no necessite una cadira i una altra necessite dos. O sea, parlem més que d'igualtat, moltes vegades parlem d'equitat, no? De donar al que necessita el que necessita, en aquest cas. Millorar la qualitat de la nostra educació, perquè en certa manera, si tenim este pensar en molts casos, tant nosaltres com fora del nostre país o el que siga, els comportaments són apresos. Són apresos per el que veiem en la nostra societat, per el que se mos ensenya, per el que se mos parla, per tot. Fomentar la presència de les xiquetes en àmbits on no estan presents. I al contrari, vull dir, ensenya al teu fill a cosir també, ensenya al teu fill a fer les coses de casa, les tareas domèstiques, i ensenya a la teva filla que també les matemàtiques, jo que sé, en les àrees de ciència i de més, les dones no apenes n'hi ha, i les que n'hi ha són pràcticament tapades perquè no n'hi ha apenes. Entonces no se li dona aquests llocs, no... hem de facilitar aquesta presència. Facilitar la transició de l'escola al treball, oferir una correcta orientació vocacional i, sobretot, a l'hora dels entorns laborals, afavorir el que parlàvem l'altre dia de les jornades flexibles i de més, a l'hora de tindre un fill, a l'hora de el que siga. Hem de facilitar aquesta inserció. Si volem ocupar espais, aquests espais han de ser possibles per a nosaltres. I pues, d'això ve lligat un poquet de l'última, que és fomentar l'emprenedoria femenina, que és un poc lo que el lema d'este any, no? El futur d'estes xiquetes. Pues això, en plan de... hem de començar a acaparar espais que siguen un poquet més alts, que mos deixen fer-lo, perquè també són molt bones. O sigui, tenim una quantitat, un potencial increïble, tant dones com homes, i és com si a mi se me dona millor una cosa perquè no he de fer-la per el motiu únicament de ser dona. Pues no.
¿Tens algo més que dir, Míriam?
No, jo crec que això acaba, ja ha donat la xapa suficient.
Fíjate, jo estava, mentre m'estaves parlant, estava buscant una entrevista que li van fer a Elisa Parra, i va ser el dilluns 23 o dimarts 24 del mes passat, crec que va ser, que van parlar, ella és la responsable de Manos Unides Vila-real. Van parlar de que ja s'ha fet un... de lo que han fet, que ha sigut un hospital en Ghana, que ja està fet, però ells tenen un projecte nou. I aquest projecte nou el tenen fins final d'any, o per que a gener també podem arribar. I va dedicat a 80... és per a 80 xiquetes. I avui és el dia de la xiqueta. 80 xiquetes que són de la Índia. Necessitaven, crec que s'han d'anar 1.000 euros o necessitaven, en tenien o tenien que al final necessitaven 110.000 euros de 9.000, o no sé si ja en tenien uns pocs i quedaven 66.646, bueno, perquè ells et diuen les xifres molt bé, ho tinc apuntat i no exactament bé les xifres, però quedem-nos en això. És a dir, en novembre estarà el rastrillo i el posaran així. I tornen a comprar el rastrillo, que adquiriràs coses, i aquesta quantitat anirà perquè en la Índia 80 xiquetes se'n vagin a un col·latge i estiguen, que visquen en aquest col·latge. És a dir, tu trauràs a 80, tu rescataràs a 80 xiquetes de l'horror. I quan te parle de l'horror, a més ja ho va dir així, aquestes xiquetes tenen que caminar i si les pillen les violen. A aquestes xiquetes són les que treballen. Les dones són les que van a treballar, per tant no tenen possibilitat d'estudiar. I les poques que poden anar a estudiar són violades, són sequestrades, i aportant el nostre granet d'arena a aquesta quantitat quasi ridícula que si cada un en posem, fins i tot comprant en el rastrillo coses que donen així els comerços de Vila-real o en qualsevol altre, no?, que porte, perquè al final Manos Unides, el projecte que els han donat per complimentar, perquè l'altre el tenen, és este projecte en la Índia per 80 xiquetes. I avui és el dia de la xiqueta i recordem que trarem a 80 xiquetes de l'horror. Aquestes xiquetes ja no transmitiran l'horror a les seues filles.
És que parlem de la Índia, que és un lloc encara on te canviarien una xiqueta per una vaca, perfectament.
Bueno, hi ha tres per una vaca.
No, hi ha una vaca, que és un animal sagrat.
Per tant, recordem, el dia de la xiqueta hi ha un projecte, Manos Unides té un projecte, que és el donar el que se mereixen 80 xiquetes per a que no patis, que ni avui és el dia de la xiqueta. Recordem este fiquet en Manos Unides i que tenim, crec que s'està gener per replegar tots aquests diners que fan falta, que no són tants.
El terror azul.
I què està passant? Tenim els nostres jovens de vaga, estan concentrats des de les 12 del matí, no?
És correcte, tenim els nostres joves a la ciutat de Castelló i a Vila-real també està passant, una vaga d'estudiants convocada per la falta d'informació sobre les PAU, les proves d'accés a la universitat. Vaya. Els estudiants de secundària, batxillerat i formacions professionals, que recordem que també és una via d'accés a la universitat, han convocat esta vaga avui divendres per la falta d'informació que tenen sobre el nou model de les PAU, i la concentració se durà a terme a les 12, o sigui, ja ha començat, davant de la Direcció Territorial de l'Educació. Els estudiants reclamen amb claretat que volen ja el model dels exàmens de les PAU, vull dir... És que recordem que en segon de batxillerat tu ja, conforme comences el curs, estàs ja fent exàmens de PAU perquè és el que t'han d'ensenyar el model. Clar. És un model que no has tocat fins ara.
Exacte, exacte.
Llavors, des de primera hora has d'estar practicant i ja duen un mes de curs. La vaga sorgís perquè després de que ha passat este mes i no tenen encara una informació clara sobre aquests exàmens, està generant una ansietat terrible en els estudiants. I no només en els estudiants, sinó també en el professorat. O sigui, tu com a professor li tens apreci a molts dels teus alumnes i vols que vagin preparats. O sigui, és el major terror, per dir-ho així, dels professors, perquè en certa manera això també com a que li dona prestigi o no al teu centre, no?
En funció dels aprovats, tu tens un prestigi o no en el centre del cas, i sí, tu tens que preparar bé els teus alumnes. A més, i més enllà d'això, els professors han sigut alumnes i ells saben el que se passa i ells volen...
Lo mal que se passa en segon de batxillerat, sí, sí.
I jo sempre considero que quan un jove va a batxiller té clar que vol estudiar i té clar, i també el docent té clar, que estos xiquets volen estudiar. I jo crec que la bona voluntat dels docents. Jo crec que n'hi ha docent i la majoria que ho senten, eh?
No, claro, ja te dic, estan els professors inquiets també, perquè l'únic que saben és que se celebraran del 3 al 5 de juny. Però si tu no tens un model que estar ensenyant ja... Perquè, claro, fins ara segurament estaran, entenc jo, estaran ensenyant els models anteriors de l'últim, però si n'hi ha modificacions que t'esperen a donar-te-la en desembre, que ja només tingués 6 mesos per adaptar-te a aquest model, no té sentit.
A més, una injustícia respecte als altres alumnes.
Perquè en altres comunitats sí...
Clar, és
i lluites a nivell de tota Espanya per sí, una plaça a la universitat.
Eixa és. Perquè tu, per exemple, no has anat a ninguna universitat d'ací.
No, jo me vaig tindre que anar a la Comunitat de Catalunya.
Claro, entonces tu tens que anar a... I clar, jo, per lo que veia en la notícia, les comunitats del Partit Popular unifiquen el model i els criteris de correcció. La primera convocatòria serà el 3, 4 i 5 de juny. Caldrà estudiar tot el temari i augmentant el 25% el pes competencial. Ja. Però i el model?
És que és una desavantatge terrible perquè el que parlem, o sigui, pot ser que una persona, perquè se sap el model anterior de la seva, o sigui, abans que tu, de la seva comunitat, faça l'examen en millor nota que tu i te lleve una plaça en la teva ciutat i te obliga tu a marxar-te a un altre lloc, quan igual no vols.
O no pots.
O no pots, que també serà el cas de molta gent.
Clar, perquè jo tenia una nota que volia comentar-vos del que no se pot, que fica't que, a col·lació del que tu estàs dient, per la quantitat d'hipoteques i demés que arrastren o que arrosseguen els pares. Bueno, pues una bona notícia, les reclamacions al Banc d'Espanya s'han disparat durant el primer semestre de l'any i ja superen les de tot 2023. En total s'han registrat 38.619 queixes, la majoria relacionades amb despeses hipotecàries, una xifra que ja supera la de l'any passat, que van ser en tot l'any 33.000 i que a mi em pareix que és el que s'ha de fer. Jo crec que ja s'ha perdut la por, perquè que n'hi hagi més queixes vol dir que se'n guanyen més.
No, exactament.
Perquè jo sé, ojo, en el 2017, després del boom immobiliari i tot el problema que n'hi havia, van haver 40.000 reclamacions. O sigui que ens havíem relaxat i ara tornem a posar-nos on ens toca. Mira, per exemple, hi ha un senyor, Òscar Vilaplana, que des de fa 6 anys reclama al seu banc que li torni les despeses que li va cobrar per gestionar la hipoteca.
I molt ben reclamat.
I després de rebre una resposta negativa, ha acudit al Banc d'Espanya, que li ha dit que no es pot fer càrrec d'aquesta gestió perquè no tenen competències per resoldre aquesta reclamació. I davant d'aquest escenari, les organitzacions de consumidors conviden a no tirar la tovalla i animar-les a dur a la justícia. O sigui que encara que vos diguen que no, a la justícia.
Sí.
Val? Bueno, això era per la part econòmica que m'havies dit. Jo m'ho havia reservat així, mira, mai sit, per aquells que per culpa del preu de la vivenda no poden tindre accés a una universitat que voldrien.
És que tu saps què passa? Que ara també és bona i mala senyal que reclamen, perquè el que has dit, per una part s'ha perdut la por, no? A reclamar el que esteu, però per una altra també pensa que quan ja no tens res, l'últim que te queda que te lleven és la por. Entonces és que ja estem arribant a un punt crític, no? De ja reclamem perquè no tenim una altra.
Ja, ja, però que tots mos cobrem per gestionar les hipoteques i, ojo, que això era pagar-lo en pinces. Sí, sí. I ara diuen, no, què fa 6 anys? Pues ahí continua.
Pues sí.
En fi. Diuen que ells són, que no són una persona, que li pots explicar les coses. Bueno, pues entonces el juzgadi, que ho expliqui el jutge, que vos obligue. I això era. Però on anàvem? Per la notícia de la Pau. Vale.
Sí.
Pues ara on anem? Si hi ha a les notícies d'ací el que ens està envoltant. Recordes, Miriam, que ahir parlàvem de la salut mental, de la manca que tenim de serveis? Bueno, pues el Consell ha iniciat els tràmits per activar 1.000 de places de salut mental a 36 nous hospitals de dia. Ha creat 200 noves places de professionals de salut mental que augmentarà la plantilla que tenim en aquest moment en un 21%. Anem a escoltar a la responsable.
Comunidad Valenciana, el presidente Carlos Mazón se ha comprometido con la salud mental aportando 724 millones de euros en la presente legislatura. Es una cantidad muy superior a la cantidad que se invirtió la pasada legislatura. Nosotros trabajamos para poner solución a esta realidad con programas específicos para apoyar a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Pero este trabajo no podemos hacerlo solo. Necesitamos la implicación de toda la sociedad, desde las instituciones públicas hasta las empresas privadas, pero pasando también por los agentes sociales y por los propios trabajadores.
No hem d'oblidar que 2 de cada 5 adults està en risc de patir algun trastorn mental a la Comunitat Valenciana. El 25% de la població valenciana en té. Estem molt per damunt de la mitjana estatal, que és d'un 15%. Per sexes, el 42% són dones, el 39% són homes que presenten estos riscs de patir algun problema de salut mental i n'hi ha una la vulnerabilitat està pujant entre els menors de 25 anys, que això és molt, molt preocupant. Ens diuen que sí que van a posar, en la notícia diuen que van a posar més places en quant a... sí, ho tinc així la notícia. En quant a altres són, en salut mental són... La Generalitat ha iniciat de 36 nous hospitals, 18 per adults i altres 18 per la població infantil i adolescent. Ojo, la població infantil i adolescent, que sí que ja n'hi ha un risc important que ja estan afectant els menors de 25 anys. Miren, el portavoz d'Agricultura del Grup Popular, Lluís Martínez, ha defensat que el Consell de Carlos Mazón ha apostat des del primer moment per facilitar i afavorir el relleu generacional en l'agricultura i en el camp valencià. Escoltem al portaveu del Grup Popular, Lluís Martínez.
El gobierno de Carlos Mazón lucha para favorecer el relevo generacional y lucha también contra el abandono de las tierras en el campo valenciano. Y lo hace a través de medidas fiscales. La primera fue la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, favoreciendo para que la transmisión entre padres e hijos esté prácticamente exenta de estos impuestos. Y ahora, otro paso. Cualquier persona que quiera comprar un terreno agrícola va a comprobar que el impuesto de transmisiones patrimoniales se va a rebajar un 60%. Estas son medidas claras para favorecer el relevo generacional y combatir el abandono de tierras.
I un moment i més a propet, perquè anem a parlar dels que conformen lo que és la Diputació de Castelló. En este cas és el dirigent socialista i el seu equip inicien un cicle de reunions amb alcaldes i portaveus per les 8 comarques de Castelló per a replegar idees per als pressupostos 2025. Escoltem a Samuel Falomir.
El PSPB de la província de Castelló anem a iniciar una ronda de reunions per totes les comarques de la província de Castelló per tal de reunir-nos amb els alcaldes socialistes així com amb els nostres portaveus municipals. La idea és fer una radiografia dels problemes dels 135 municipis de la província de Castelló per a poder aportar propostes de cara al pressupost de la Diputació. Esperem que la senyora Marta Barragina obriga aquest nou espai de diàleg en el grup de l'oposició i que puguem sumar esforços per a entre tots millorar aquesta terra.
Bé, la presidenta de la Diputació, Marta Barragina, convoca els 135 alcaldes i alcaldesses a la cimera que se celebrarà el pròxim 31 d'octubre. Serà al Palau Provincial, en la qual serà la sexta cimera d'alcaldes de la història de la institució. Escoltem a la presidenta Marta Barragina.
Dins de l'escolta activa que practiquem des del minut zero, des del govern provincial estem al costat dels alcaldes perquè les nostres accions de govern siguin reals i demostrar que esta Diputació és àgil, pròxima, resolutiva i útil. I en aquest camí iniciat, el pròxim 31 d'octubre, celebrarem la cimera d'alcaldes per escoltar els que reben en primera persona les demandes dels seus ciutadans i els que millor coneixen la realitat i les necessitats dels seus municipis. La cita amb els alcaldes i alcaldesses es celebrarà en el ple procés d'elaboració dels pressupostos del 2025 i per això és una oportunitat per a reforçar la nostra escolta activa amb els màxims representants dels nostres ajuntaments, per a replegar les seues demandes i necessitats i poder així marcar les prioritats en el pressupost de Diputació amb el que volem continuar generant oportunitats, desenvolupament, progrés i futur a tot el nostre territori.
I el grup de Compromís, la Diputació, reclama ajudes per a la millora dels camins de ratlla compartits entre pobles. David Guardiola explica que aquesta proposta és de les diferents trobades amb regidors i regidores de Compromís a les comarques de Castelló. Escoltem a David Guardiola.
Actuar sobre les carreteres de ratlla de terme, que en alguns trams són d'un municipi i en alguns trams del municipi veí, suposa una dificultat administrativa important i obliga a una coordinació moltes vegades impossible. Per això, des de Compromís a la Diputació, hem proposat que en el proper pressupost de la Diputació de 2025 s'incorpore una línia d'ajudes per tal que la Diputació no només col·labore, sinó també coordine actuacions de millora de carreteres de ratlla de terme per tal de millorar els vials i els accessos dels nostres municipis i millorar la seguretat. És una proposta que Compromís ja va fer i se va aprovar fa més de 10 anys a la Diputació, però que no se va dur a terme. Per això, ara tornarem a exigir i a proposar aquesta iniciativa per tal de que sigui una realitat.
I el Partit Popular de Castelló celebra que la Diputació garantís eixa supervivència hídrica de la província davant de l'abandono del president d'Espanya, Pedro Sánchez. El secretari general del Partit Popular de Castelló, Salvador Aguilella, reconeix l'esforç de la presidència provincial que, en qualitat de màxima autoritat del govern provincial, garantís aigua fins a l'últim racó de la província, marcant la fulla de ruta al Consell. Escoltem al secretari general el que té que contar-nos, Salvador Aguilella.
Popular de la província de Castelló, celebrem que la Diputació de Castelló, amb el lideratge de Marta Barrachina i, per suposat, amb l'ajuda del Consell de Carlos Mazón, aporten respostes efectives i inversions reals per a convertir-se en la garantia de la supervivència hídrica a la nostra província. Treballant també de la mà dels regants per a garantir l'aigua per a la nostra agricultura i, per suposat, per a tots els pobles de la província. El govern de Pedro Sánchez ens ha abandonat. També en la planificació i en la gestió de l'aigua que la Constitució espanyola li atribueix com a competència exclusiva de l'Estat. Zero planificació i zero inversions per part del govern d'Espanya a la província de Castelló són xifres més que evidents de l'abandono de Sánchez i del seu govern a la nostra província i a tota la gent que vivim en ella.
I, Míriam, què passa en el Miau de Fans Arani? Ha convocat avui un ple extraordinari, no?
Sí, és que el PSPB-PSOE de Fansara ha aconseguit forçar la convocatòria d'un ple extraordinari que se celebra avui divendres a l'Espai Cultural per debatre la retirada de l'ordenança de la censura que posava en perill la continuïtat del Miau, el Museu Inacabat d'Artuga.
Sí, recordem que l'alcalde, en este cas del Partit Popular, no s'oposava a que el Miau celebrara en Fansara, però sí, segons quins missatges llançava, no?
Exactament.
Pues, sí, no. En este cas el que vol és llevar aquesta censura, no?
La portaveu socialista, Mariluz Orteiz, denuncia que l'alcalde del PP, Marc Diago, l'actual alcalde de Fansara, diu que vol deixar passar el temps per a que l'ultimàtum dels organitzadors del Miau de suspendre el projecte cultural quedarà només en unes paraules, no?, que s'endugarà el vent. Diu que des del Partit Socialista han reclamat la convocatòria d'este ple extraordinari perquè este partit ensenya les seues cartes i es pronuncia sobre el futur projecte abans de la data del 15 de setembre per a donar el museu per acabat. Això ja ha passat. Tots ja anem tard, ja amunt.
Sí, en este cas seria el que reclamen, no?, este projecte, que hauria d'haver estat antes. És la nota de premsa que ens han enviat del Partit Socialista.
Sí, sí, sí.
De Fansara,
La qüestió és que diuen que Fansara no es pot concebre sense el Miau i el Miau no es pot concebre sense Fansara. Ja veurem què es deixen.
En fi, el que no sabem és l'hora que tindran el ple, no? Igual el tenen per la vesprada.
Posava, sí, el divendres, però no diu ni hora ni res.
Bé, estarem ben pendents. Ens agradarien que seguirem enviant-nos notes de premsa.
De resolucions, per favor.
Musiqueta i anirem quasi ja. Tenim el primer convidat, no ho sé.
Yeah. ¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Mauro Colección Hombre estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions como Disquaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre, en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Coreplas, reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua, la McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
Olvídate de los mosquitos, en Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Miren, notícia que l'ha llançat la policia local de Villarreal perquè ens alerta d'esfurts en els parquis de supermercat. Ojo, perquè la fotografia és d'un supermercat d'ací de Villarreal. Estan furtant a la gent en els pàrquings dels supermercats. El modus operandi, o mireu com fan les coses, pues bueno, això va ser ahir, en un supermercat de Villarreal, mentre que un client depositava la compra en el vehicle, ¿vale? És a dir, tu tens el teu vehicle, tu te vas en la compra i vas entrant tot dins del maletero, que és lo normal. Pues, en el mateix aparcament del supermercat, una altra persona li crida alertant-li que li havien caigut unes claus o unes monedes. Igual els altres degueren tirar algo que degueren fer ruïdo, val. Pues en el moment en què se gira per a comprovar aquestes claus o monedes que degueren tirar-li ells, una tercera persona entra per l'altre lateral del vehicle furtant-li la bossa, el mòbil i tot el que va trobar de valor. És a dir, clar, tu sents un ruïdo i passa una persona i diu, mira que li ha caigut això, tu te gires i no n'hi ha res, perquè igual és algo que ells tenen ja, o fan un sonido o lo que siga. Bueno, tu te quedes buscant-lo, com estàs girant buscant-lo, m'has girat i m'has anat a la veu del micro, pues entren per la part de davant, te ho furten tot i tu no t'assabentes de res. T'ha gustat?
No te pots fiar ja ni per anar a comprar, eh?
No, no, digues lo que m'has dit tu quan jo estava llegint la notícia.
Ai, que t'he dit, no me'n recorde.
Quan jo estava dient la notícia...
Ah, jo l'aprenc qui m'ha dit lo de les monedes. Claro, claro que sí, damunt me tiren no n'hi ha res.
Claro, claro, tu diries, ei, tu, clar, però és que a lo millor no se donen compte perquè tu acabes de posar la compra, tanques el maletero i te'n vas.
Jo l'aprenc en ell.
Sí, però...
Damunt si... m'estàs enganyant.
Míriam, i si no t'has donat compte? Perquè yeah. T'han furtat lo que tens davant.
Ja, yeah. Veritades.
Clar.
I no sents ni la porta?
Ah, i és que en l'arte...
No, no.
I quan no te dones compte que t'estan llevant la cartera del bolso?
Veus, això són coses que jo dic, com no te vas a donar compte? Pues, sí. Lo que tu dius, art. Per robar, per lo que siga, però la gent té talent.
El talent que empleen en aquestes coses, si l'emplearan fer una persona de profit, serien gent que perfectament podrien estar dins del CSIC, no del CSIF.
Ni del CSI.
Ni del CSI, ahí també. No, no cregues, igual en el CSI, perquè saps que al final les grans empreses agarren a grans hackers?
Ah, claro.
Per a que no els hackegen? Si no podes con ell...
Únete a ell, és literalment això.
Mos posem musiqueta i anem als plans del cap de setmana?
Una tormenta en el mar, algo que ocurre sin avisar, una visita que rompe tus planes y no te da tiempo a disimular, en medio de un vendaval, cuando te ríes por no llorar, una sorpresa, el destino, un mosquito, un camino que nunca pensé tomar. Así estoy yo cuando estoy a tu lado.
Ya me probé todo tu vestido. esperaba verte bailando aquí a tu...
Alternatives del cap de setmana que no siguen ara al vore el Pilar, per exemple?
Tenim moltes, com tots els cap de setmana. D'entrada ja tenim que tres pobles és l'últim cap de setmana que estan en festes. Oh. Entre ells tenim les festes del Roser d'Almassora, que pues, com les festes de pobles acaben el diumenge, i tindrem pues, des de vesprades de vaques, bingos, activitats infantils, discomòbils, concerts... En Nules, tres quarts de lo mateix. Últim cap de setmana de festes i tenim un variat programa d'activitats, ofrenes, bous al carrer, molts tributos de grups de tota la vida.
Vaja. Això passa de moda.
El Mesón de la Tapa. No cregues que tant, estava mirant jo les programacions i n'hi ha més des que creiem. Uh-huh. I tenim també les de la Verge de la Paciència de Orpesa, que tenim, per exemple, que avui a les 11:30 del matí era la inauguració del Mercat Medieval.
Estarà tot el cap de setmana?
Estarà tot el cap de setmana.
Ah, que xulo, m'encanta.
En el carrer Leoncio Serrano. Uh-huh. A la una tindrem tancament estil oropesí, declarat festa d'interès turístic provincial de caps de bestiar, de la ramaderia Alberto Garrido. A les 5, concurs de ramaderies, amb exhibició de 3 vaques i un bou. Després...
En Orpesa els bous es fan en plaça.
Portàtils d'estes que fan?
Jo crec que sí.
Sí, perquè jo sàpiga no n'hi ha una plaça.
Jo crec que sí. Què més? Continua.
Mira, tenim a les 8, mira, el que deia abans, tribut a Fito i Fitipaldis, en la plaça Major. Que això agrada a tot el món.
A les 8 de la vespre, avui.
A les 8 de la vespre. A les...
Recordem, a Orpesa. Orpesa,
a Orpesa, sí, sí. Verge de la Paciència, les festes seues. A les 10:30, concurs infantil d'embolaors. En la plaça de Bous. Jo entenc que és esta que dius que és portàtil.
Sí, sí.
A les 11, vaques enfundades de la ramaderia El Gallo. I a les 12:30, nit de disfresses i macrodiscoró mòbil en l'explanada José Rivera Forner. Això per avui. I dissabte tindrem la desperta. A mi m'encanten les despertades dels pobles.
Continuarà la fira medieval.
Exactament. Volteig general de campanes. Uh-huh. Missa en honor a la Verge del Pilar. A les 11... Mira, sí, estava mal col·locat. A les 12, entenc què és. Obertura del mercat medieval, una altra vegada. A la una, tancament de... Ah, perdó, que se m'ha traspapelat així. A la una teníem el volteig de campanes... Perdó, a les 11, el volteig de campanes. A les... Ja passem durant tota la vesprada. A les 10:30, una altra vegada, les vaques enfundades, perquè vos he destacat així el més...
A les 10:30 de la nit?
De la nit, perquè durant la vesprada només se fan com...
Sí, sí, sí.
Això vos he destacat el més important. A les 12, concert de Recycled G. Molt guai, per la gent joveneta i tal que el coneixem, en el recinte multiusos, i és entrada lliure. I a la una, macrodisco mòbil de luxe XXL en l'explanada José Rivera Forner. Perdó. I ja el diumenge, últim dia, dia de la bicicleta. I si des de l'Ajuntament a les 9 del matí...
Poca gana tindran, d'anar a la bicicleta.
Després del dissabte de festes.
Que en el
però
xumba,
bueno,
xumba.
Pa qui s'anime, o d'empalme. Pitjors barbaritats s'han fet.
Sí, sí,
a les 10, trobada de bolilleres al recinte multiusos. A les 11, segona exhibició de transhumància urbana en caps de bestiar prestigiosos de la ramaderia Germán Vidal. A la 1, tancament de 6 bous. Tots són bous.
Sí, sí.
A les 5, concurs de ramaderies, una altra vegada. I finalment tenim a les 11 de la nit, ja com a destacar, la traca final de festes.
Bueno, aprofiteu este cap de setmana, que és l'últim cap de setmana de la Mare Déu de la Paciència, a la que jo m'empare molt i que és molt milagrosa, eh? Ah, molt bé, una antes de contestar, Mare de Déu, mal. En fi, un molt bon cap de setmana per passar-se-ho bé en un lloc tan bonic com és Orpesa. És un lloc preciós, que s'ajunta la mare en la muntanya, eh?
Aleshores, em pensava que la traca de final de festes és un espectacle piromusical. Que jo això no sé què és, Susana. Doncs
pues bé, a veure-ho.
Ah!
I mos ho contes el dilluns.
Tuixer.
Anem a una posta de publicitat i ara sí tenim el convidat que ens havia retrasat un peliuet.
Busco y no la encuentro, alegría de vivir. Fins demà! pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir, alegría de vivir. Cuando estás cerca de mí, ahora siento y pienso adentro, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo la busco y no la encuentro, mi manera de sentir.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189€. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, ELEVA't. ELEVA't. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en ELEVA't Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Villarreal. Te esperamos.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux Especialista.
La Autoescuela Moros abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Moros, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
Viure transportant sentiments, acaba de sentir en la cançó que estic escoltant en aquest moment, que és una cançó que mos ha demanat el portaveu de Compromís per Villarreal, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia, sí, perquè venim de dies de celebrar la flama del Correllengua, uh-huh. I últimament també de celebrar la Diada Nacional del País Valencià, com bé diu Fra Barrué, l'abat de Villarreal i l'abat de Poblet, en la seva web.
A mi m'agradaria que entraren a veure esta web, la gent que està escoltant-nos, perquè jo he vist la fotografia, perquè ell va estar visitat, no?
Sí, el va visitar el president de la Diputació de València, el senyor Vicent Montpó, i com bé s'explica en la pàgina web oficial del Monestir de Poblet, ho va fer coincidint amb, cita literalment, la Diada Nacional del País Valencià.
I este ho tornem a repetir,
la Diada Santi, Nacional favor. Del País Valencià, i com he dit, Rafa Barrué va rebre la visita del senyor Vicent Montpó, que és diputat, president de la Diputació de València, que és del Partit Popular, i va anar a la visita de manera correcta, formal, va ser rebut, i en unes fotos, visitant el monestir, el rei Jaume I, que era un dia de fer-ho, uh-huh. I el nostre abat, jo parlo en plural perquè pensé que és el nostre abat també, l'abat de Villarreal i de Poblet, doncs sí que declara en esta publicació que este dia massa poca gent, representants polítics, visiten el nostre rei fundador. Ahí ho dice.
En la teva entrevista, Santi, si em permets, entrecomillat dos paraules, que és el de país o comunitat, o també pot ser comunitat o país. Perquè si anem al que va publicar l'abat, encara he pegat més volta de...
Ha anat més enllà que per la publicació de la polèmica, que és
que
la publicació que fa...
Efectivament. Exactament, que diu, m'ho tornes, és que vaig anotar meu.
Diada Nacional del País Valencià, perquè el País Valencià és una nació, jo estic totalment d'acord amb l'abat de Villarreal. És el dia de la nostra nació, de la nació valenciana.
Trobo que eres molt fan.
O jo sí, jo no tinc cap problema en dir-ho.
No, eres molt fan. Ojo, fan Diada total. Nacional del País Valencià.
Sí. Vejam, vaig a començar per la part política i després anirem a la part cultural. Jo crec que per al cap de setmana és una bona manera de concloure, més la cultural que la política. Sí, sí, però bé, la part política, doncs bé, el 9 d'octubre estàvem preparant, jo això me vaig assabentar després, perquè els portaveus dels partits polítics, ells tenen un WhatsApp seu dels portaveus, i després a la resta de regidors ens van comunicant, doncs, en resum, no? Perquè n'hi ha tants WhatsApps avui en dia que, doncs, en un resum jo ja ho tinc bé, no? Aleshores, jo vaig normal a la celebració de la Diada Nacional del País Valencià, com diu l'abat de Poblet, i en tota normalitat i tranquil·litat sabia que venien el Partit Popular i Vox, que estaven participant de l'organització d'este dia tan especial per a tots els valencians, i me veig allí quan arribé cares llargues de l'alcalde i la vicealcaldessa Maria Fajardo, que estaven molt disgustats, i sobretot en qui tinc més proximitat és la vicealcaldessa, i estava molt disgustada, i jo, què te passa? Jo primer jo dic, no sé, alguna cosa familiar, o la vaig veure disgustada, i ho dic de veritat. I preguntant, al final doncs, ho vaig traure, doncs, que el Partit Popular, crec que estava més disgustada en el Partit Popular que en Vox, ho he de dir, perquè jo de Vox tampoc esperava molta cosa, la veritat. Però del Partit Popular, doncs sí que esperaven que vingueren. Una de les coses que vaig sentir és allò que deia ma abuela el dia de Nadal i el segon dia de Nadal, tan important, avui no és dia de renyir. Doncs una cosa així, el dia de tots els valencians no és dia de renyir. L'endemà ja mos enfadarem, però el nostre dia és el dia de tots, i no més d'uns que dels altres, ni uns són menys valencians, ni els altres més. Vull dir, jo de veritat, jo em quedaria en aquesta frase que vaig sentir, i que vaig sentir a ma abuela moltes voltes, que no era dia de renyir. Comprenc que no vaig ni estan en el seu dret, i fins i tot enfadar-se i tot això dins de l'àmbit polític és el seu dret, i no, o haver dit des del principi que no venien, tot estan en el seu dret. Però pense que, sobretot coneixent a Adrián més personalment, que és una cosa més del seu partit que d'ell personalment, perquè jo d'ell el tinc per una persona molt dialogant, i en el qual pot seure a parlar de moltíssimes coses. Però bé, suposo que són qüestions polítiques, per descomptat no personals, i així ho prendrem. Em va dir l'alcalde i també Maria Fajardo que treballarem per estar tots units, també Vox si pot ser, i en la pròxima diada. Treballarem, el que volem és que no és dia per a enfadar-nos. Com el dia de Nadal, el dia de ma abuela, és dia d'estar asseguts, menges, veus i te ho passes bé, que és dia per això. I el dia dels valencians i les valencianes és dia d'estar junts. Reivindicant, que sempre mos marxinen, ahir a la meseta, a Madrid, econòmicament, reivindicant el que som i el que mereixem. I ja està. I ahí m'agradaria a mi, i per descomptat...
Ja, però com s'arriba al consenso?
Doncs ahí cada un s'ha de fer la reflexió que sia. Tots ens hem de fer la reflexió d'arribar al consens. Dit això, País Valencià o Regne de València o què dimonis. Com ja feia temps que no venia, jo m'he preparat una miqueta d'història al voltant d'esta denominació, i si em permets, doncs vaig a intentar desenvolupar el per què es produeix una cosa com la que es va produir ací a Vila-real el passat 9 d'octubre, que per cert no s'ha produït mai. Nosaltres a Vila-real sempre hem estat d'acord en coses d'estes centrals, de folklore popular, cultura popular, llengua, vull dir, aquest reglament que encara està vigent es va aprovar en els anys 90 amb el PP en majoria simple, i encara per a mi és una utopia el reglament de normalització lingüística. El nom de la nostra ciutat és indiscutible un dia. Se va aprovar per unanimitat. Vam estar tots els partits d'acord. Caminem cap ahir. Siguem exemple per a les discussions, per a mi, de vegades absurdes que tenen al cap i casal. Sempre ho han sigut. Doncs tornem a ser. Jo, de veritat, el que desprenc de l'esperit de la vicealcaldessa i l'alcalde és això. Com ho farem? Doncs tenim un any per davant i a veure si ho aconseguim. Dit això, denominacions que ha tingut el País Valencià. Principat, mancomunitat, jo he trobat en total 7. Regne, regió, Llevant, País Valencià, i, no, 8. Terreta, que és la que estava en el festival este de l'altre dia, que organitzaven a la Mayorasga, i València. Això ho diuen molt els catalans. És que Madrid és una comunitat i la capital és Madrid. Doncs, per analogia, València és una comunitat i de vegades anomenen al país. València l'anomenen València també. Sí. Per analogia amb el Cap i Casal, no? Bé, la comunitat valenciana l'afegiríem com a número 9. D'acord? Així ja tenim, mira, canal 9, número 9. He dit 9. Principat, mancomunitat, regne, regió, Llevant, país, terreta, València i comunitat. Aquestes 9 són les que jo he pogut trobar històricament, no? Bé, on apareix per primera vegada l'expressió comunitat valenciana? Apareix en el preàmbul i l'articulat del primer estatut de l'any 1982. Abans d'això, esta denominació és inexistent, és a dir, això no havia existit fins als anys 80, no s'havia utilitzat mai esta expressió per a referir-se al nostre país valencià. Històricament, doncs, els romans sabeu que l'anomenen Valentia, mitològicament hi ha alguns que diuen que ve de valents i coses així, no? Això és una llegenda. Després els musulmans la rebatejen com a Valencilla, que va juntament, sobretot en els segles 8, 9 i 11, al de Madinat at-Turab, que volia dir ciutat del fang o ciutat de la pols, per l'estat d'abandonament que es trobava, ja que Abderrahman I la va destruir en una batalla que va haver en aquell lloc i es va independitzar de l'imperi abbàssida, i així la van anomenar durant molt de temps. Suposa que la ciutat del fang, per l'abandonament, té alguna relació, o la podrien trobar, encara que siga forçadament, amb allò de la terreta, La terreta, si rebusqueu una miqueta l'origen d'aquesta expressió, sembla ser que és el que s'utilitzava a la ciutat d'Alacant i comarques del voltant per a escurar els paellons.
I així també molt.
Jo a ma abuela la vista encara fer això. Claro. Per això se dia, i en l'himne de Alacant s'utilitzava també, la millor terra o la millor terreta en diminutiu del món, perquè era la millor per escurar els paellons. Per tant, d'ahí ve aquesta expressió que jo trobo una miqueta despectiva, perquè jo no sóc el meu país assimilar-lo a la brutícia de terra que utilitzes per a llevar allò que no vols. No sé quina classe de denominació és aquesta, no? També en àrab, doncs hi ha referències en àrab al País de València, que és, no el País Valencià, però sí el País de València, que es governava des del Palau de l'Emirat, ubicat a Russafa. Després tenim l'expressió Principat de València. Molta gent diu, sobretot quan esta gent obsessionada, que per a mi són catalanistes ells, perquè estan tot el dia pensant en Catalunya, i nosaltres som millors, perquè som el regne i ells són el Principat, com si arribarem a algun lloc així. I, ells de compromís són uns catalanistes. Jo no me alce pensant en Catalunya. Me dona completament igual. De fet, fa anys que no puc ser per allà. Però bé.
Bueno, la pots visitar tots els dies i no ser-ho. Ara, també, no?
Però hi ha gent que jo crec que està una miqueta obsessionada, igual que això. Hi ha gent que s'obsessiona en el poble armeni i i en altres pobles. Ahí ho dice. Principat de València era el nom que rebia el territori valencià conquerit per Rodrigo Díaz de Vivar, segle XI, també conegut com a el Cid Campeador. I en un principi va conquerir València per a Castella i l'any 1098, Ruiz Díaz se atribuís a ell mateix el títol de príncipe Rodrigo el Campeador, per això príncipe de València, perquè tenia un príncep que era Rodrigo el Campeador. Un altre nom que apareix històricament és el de Mancomunitat Valenciana.
Sí.
La Diputació de València i l'Ajuntament de la Capital, el 1919, per analogia amb la Mancomunitat de Catalunya, utilitza aquest terme una miqueta com a reivindicació, una miqueta no, si Catalunya és mancomunitat, nosaltres també. Aleshores apareix ja el de mancomunitat. L'altre més utilitzat, el que realment històricament trobem més antic i que té més sentit històric, és per descomptat el de Regne de València. Des del primer moment, les tropes catalano-aragoneses, comandades per el rei Jaume I, l'any 1238, al territori conquerit que tenia independència administrativa i li donen en un primer moment el que s'anomena els Costums de València, que després es convertiran en els Furs de València, l'anomenen el Regne de València. Era regne perquè tenia un rei. Jo sempre he dit en això que la discussió entre dreta i esquerra, entre regne i país, abans que comunitat, haguera preferit ser un regne, perquè almenys seríem alguna cosa. Perquè jo de comunitat, històrica i lingüísticament, les referències que tinc són la comunitat de regants, la comunitat de veïns, i coses que no tenen una entitat jurídica, lingüística i històrica com sí que té un país. L'al·lèrgia a la paraula país és evident, perquè és com que si els llevaren un tros, no? Però ja posats, almenys un regne té una certa entitat, i en la reflexió que puga fer la dreta als seus partits, jo als meus ja també es referia, preferiria ser regne abans que comunitat, perquè de fet esta paraula també apareix en el nostre estatut, crec que més que país fins i tot. Però este regne, que crec que ahí el podríem reivindicar una miqueta a tots els partits, es podríem trobar ahí, com bé sabem, va ser dissolt al 1707 per Felip V de Castella amb un decret que s'anomena el decret de Nova Planta, que entre altres coses prohibís parlar valencià, i un senyor que entre altres coses crema la ciutat de Vila-real, assassina els seus veïns per resistir-se al domini dels Borbons. Ahí tenim els socarrats, i per això a Vila-real i altres ciutats com Xàtiva ens anomenem socarrats, i este Felip V, el decret de Nova Planta, doncs representa que a Xàtiva li lleva el nom i li diu Nueva Felipe o coses així, no? És a dir, va ser una humiliació que va a la nostra història, la nostra tradició i els nostres furs, que els abolís completament. Desapareix la nostra entitat jurídica que ens feia com a regne ser el que som, és a dir, ser valencianes i valencians, no? Malgrat este colp dur, el terme de regne va continuar utilitzant-se i pràcticament fins als nostres dies. Durant la Guerra de la Independència trobem, per exemple, la Junta Suprema del Govern del Regne de València, o en una divisió provincial que proposa Javier Burgos el 1833. Però moltes vegades, sobretot a partir del decret de Nova Planta, el que s'utilitza és l'expressió Antic Regne de València. I què vol dir Antic Regne de València? Que érem, però ja no som. És a dir, que aquests furs, aquesta entitat jurídica pròpia, doncs ha desaparegut, però en algun moment estava, almenys amb la paraula Regne de València es reconeix. Amb la de comunitat ja no ho sé. A partir del que anomenem les renaixences, de les diverses nacions, nacionalitats històriques, com diu la Constitució, la valenciana, la catalana, la basca, etc., doncs en l'àmbit del País Valencià es reviscola una expressió que, com després comentaré, era més antiga, que és la de País Valencià. Aquesta expressió de País Valencià, que, com dic, reviscola, no naix, reviscola, ja estava al segle XIX, s'utilitza molt durant la República i decau novament en època del franquisme per la persecució, la censura que existia a tot, també fins i tot a la sexualitat. Vull dir, a tot el que fora llibertat n'hi havia censura, i com no podia ser d'una altra manera, la llibertat que representava dir-se País Valencià. Aliança Popular era el partit que va precedir a l'actual Partit Popular, va arribar a anomenar-se Aliança Popular del Regne de València. Reconeixem, per tant, implícitament el seu nom, com avui en dia fa el Partit Socialista en el seu propi nom, en les seues pròpies sigles, que s'anomena PSPB, Partit Socialista del País Valencià. En origen, l'Aliança Popular del Regne de València. En el 1989 es refunden com bé saben, hi ha uns canvis polítics i aleshores passen a anomenar-se el que són actualment Partit Popular de la Comunitat Valenciana. La paraula o l'expressió Regne de València apareix al preàmbul i també al primer article de l'actual Estatut d'Autonomia Valenciana. La de País Valencià apareix, fins on jo sé, només al preàmbul. Hi havia una expressió castellana que també dona compte de la vitalitat d'esta referència al regne, que era bajar-se al reino, i les comarques del voltant, la província de Conca, per exemple, utilitzaven esta expressió per anar al País Valencià, és a dir, al Regne de València. Dirien bajar-se al reino, és a dir, anar a la mar o coses així. Hi ha una altra manera d'anomenar-los, que és la de regió valenciana. Així sí que he de fer un apunt, i és que en realitat el terme regió té el mateix origen que el de regne. Regió, regió, regne, no? Perquè procedís de regnar, i regió procedís de regir, és a dir, manar, i són verbs equivalents. El que passa és que durant el franquisme, per les connotacions que té la paraula regió, doncs s'utilitza i es fomenta utilitzar la paraula regió, perquè així una cosa és l'origen de la paraula i una altra la connotació que ha pres. Per exemple, la paraula dialecte a molta gent no li agrada perquè, encara que siga un terme lingüístic, que el que vol dir realment és varietat diatòpica, així potser ningú ens entén, és a dir, que diatòpica, que al Masora tenen una paraula que així no tenim, pataca, creïlla. Uh-huh. Això és una variant diatòpica, i això sinònim de dialecte. Però en la gent del carrer això ha pres connotacions negatives, i la paraula regió també les té. Per tant, encara que etimològicament, històricament, també vinga de rei, i per tant tinga un cert sentit. Una altra que havien comentat al principi era la de Llevant, que fa referència a la posició geogràfica. I ahir n'hi ha diaris com el Levante, també l'equip de futbol valencià més antic, que s'anomena Llevant, i esta terminologia també la utilitza molt el franquisme perquè descontextualitza intencionadament el que representa una entitat històrica, perquè simplement és geografia, és un tros de terra que està ahí, això és Llevant, no? La part, el vent ve de Llevant, ve de Ponent, ve de Gregal,
bueno, vamos etcètera. A rellenar en context del que seria el Levante espanyol.
I efectivament, i el franquisme el que sobretot utilitza és el Levante espanyol en aquest adjectiu espanyol, perquè quede clar que no és res diferent del que Felip Kane en el decret de Nova Planta volia que fórem, és a dir, res, no? Perquè ens lleva absolutament tota la nostra referència històrica, legal, lingüística que teníem, per tant desapareixem com a poble. Mancomunitat de les províncies valencianes. Esta és molt curiosa perquè la utilitza en la transició espanyola el Partit d'Aliança Popular, i és una proposta que van fer que ningú, ni ells mateixos, diguem que van fer cas. És una proposta que van fer, curiosa, i perquè la paraula mancomunitat en realitat van ser les dretes les que la van proposar allà al principi del segle XX. I suposo que això seria la referència de les mateixes dretes. Després tenim la de la polèmica, arribem a l'expressió País Valencià. D'on ve l'expressió País Valencià? L'expressió País Valencià, on apareix clarament per primera volta, és el segle XVII. I així, vull dir, ho vaig a demostrar-ho històricament. Per tant, si és el segle XVII, té 4 segles i escaig, és a dir, i una miqueta, més de 4 segles d'història, i la de comunitat té, no arriba a 30 anys. Per tant, la de País Valencià és molt més històrica, té molts més fonaments i arrels històrics que la de l'invent de Comunitat Valenciana, que el que el va inventar, després vos explicaré el que va dir del seu invent ell mateix. El frare Agustín Vella, en una obra que s'anomena Vida de Fra Agustín Antonio Pascual, al 1699, diu: no li tenia el senyor destinat per a l'apòstol de les Índies, sinó del nostre País Valencià. I ahí trobem aquesta primera referència. Ja al segle XVIII, esta denominació apareix en molts més contextos, i per exemple, en l'any 1738, esta denominació apareixia en un estudi anomenat Clamores inconsolables de l'agua i sangria contra la mala administració i vana esperança de sus professores, que era un doctor metge del claustre de la Universitat de València. I ell utilitza també aquesta expressió. En 1745, Joaquim Castellví, les seues cobles, en un volum literari, l'utilitza també. 1762, en el tercer, aquesta és molt curiosa, la del 1762, el tercer centenari de la canonització del valencianíssim Sant Vicent Ferrer, es publica una obra que s'anomenava L'apòstol d'Europa, del jesuïta de Castalla Tomás Serrano, i dia: Asunto primero, que la fertilidad del país valenciano no se debe a Alturia, sino a San Vicente. Sí. Sánchez Guarner, com bé sabem, ell fa diferents referències també i esmenta una d'un document satíric del 1767 que diu: Ulan el lluit que estarà al país valencià. Document satíric que cita Sánchez Guarner. Sánchez Guarner també ens comenta que en realitat, potser forçant-lo una miqueta, però existir existia, ja Francesc Eiximenis, que va viure entre el segle XIV i principis del XV, per tant, segle XIV, Francesc Eiximenis, en el regiment de la cosa pública, utilitza el concepte poble valencià i diu: car com si ha vengut eixit per la major partida de Catalunya i Lícia al costat, emperò no es nomena poble català, ans per especial privilegi a propi nom es nomena poble valencià.
Una altra expressió que no teníem, la de poble, eh?
Perquè, en realitat, la referència al País Valencià és precisament el que alguns que diuen que són valencianíssims sembla que busquen. Vull dir, País Valencià apareix justament per a diferenciar-nos d'allò que era Catalunya. Poble valencià, País Valencià, si no, no haguera tingut aquesta expressió sentit. És a dir, en origen, aquesta diferenciació que alguns diuen buscar, la denominació que li posen des d'Eiximenis és la de poble valencià i després País Valencià. El Diari de València, l'edició 44, contínuament té referències en els seus articles i notícies a País Valencià. El 1854, l'Exposició Universal de París, apareix o participa la Reial Societat Econòmica d'Amics del País Valencià. Per tant, més referències. Història General de Modesto Lafuente, apareix també contínuament la expressió història del País Valencià. Després, sí que hem de dir que el terme es proposa o s'utilitza molt sovint, i és una miqueta quan comença el conflicte, a instàncies de, com he dit abans, entitats polítiques conservadores, és a dir, més de l'àmbit tipus Vox i PP. Així ho explica l'historiador Pere Martí Aors i Borges, que quan va arribar la República, la dreta regionalista valenciana doncs posa, utilitza contínuament l'expressió País Valencià juntament amb la de Regne de València. Exemples, tenim per exemple també Felip Mateu i Llopis, d'ideologia conservadora, que fa un estudi que s'anomena així: Estudi del País Valencià.
És a dir,
estudi...
hi eren formacions polítiques que
dretes.
No reconeixen en aquest moment la paraula País Valencià.
Sí, doncs les seues predecessores, en època de la República, no només les utilitzaven, sinó que les defenien directament, no? Hi ha una primera proposta a la República d'Estatut d'Autonomia que s'anomenava l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. També era el cognom de moltes formacions, com la CNT del País Valencià, i Esquerra Republicana, Esquerra Valenciana, el Front Popular de València, etc, etc. Una guia de carreteres als anys 60 utilitza l'expressió País Valencià. El Nodo, que era l'informatiu oficial del franquisme, en un reportatge sobre la Gran Riuada de València de l'octubre de 1957, utilitza també el mateix Nodo, els mateixos franquistes, i no implosionen, l'expressió País Valencià. El primer Consell del País Valencià, que, ui, perdó, que algú s'escandalitzarà, és que se diu així, el primer Consell del País Valencià del 10 de març del 1978 s'anomenava del País Valencià, no s'anomenava d'una altra manera. I així ho acorda en el estatut o en el preàmbul, en el esborrany d'estatut que van començar a fer l'Assemblea de Parlamentaris del País Valencià de Benicàssim el 25 d'octubre de 1979. Els primers diputats que van a Madrid com a diputats valencians amb representació parlamentària valenciana al Congrés de Madrid signen un document, i ahí també estaven tota la dreta, entre ells la UCD, un compromís autonòmic que s'anomena Compromís Autonòmic amb el País Valencià, que signa la UCD, que podríem dir que també és un precedís al Partit Popular en este cas, no? Per tant, contínuament en tota la història i des de fa molts segles, com he dit, apareix l'expressió País Valencià, que es denomina històricament. El que no podem fer ara és enganyar a la gent, burlar-nos de la història, intentar tapar-la, intentar destruir-la perquè està així, i jo perquè no vull avorrir a la gent, no? Ens queden uns pocs minuts i no vull avorrir a la gent amb més referències, però tinc moltíssimes més i milers per a dir-les. D'on ve esta beligerància del PP contra l'expressió històrica, com he demostrat, País Valencià? Doncs bé, ve sobretot dels anys de govern entre el 1995 i 2015, en què el Partit Popular va passar a dominar, doncs, els mitjans de comunicació, les ràdios i televisions, no? I finançar-los, i el portaveu del Consell, Vicent Rambla, per exemple, en una de les condicions per allò que anomenen la reciprocitat en la TV3, demana que no utilitzen l'expressió País Valencià. A banda de fer aquella llista famosa negra de catalanismos que conviene evitar, que per cert no se la va inventar el PP, el PSOE abans també la va fer, eh? Vull dir, anem a dir les coses com són, que això és història. Una curiositat que passa d'una imatge també a producció, per si la podeu ficar a les xarxes, és que el 1997, en la presidència d'Eduardo Zaplana, la Generalitat Valenciana presenta una marca turística en anglès, sí, que es diu Land of Valencia, que vol dir traduït País de València o País Valencià. De fet, no s'escandalitzaria la gent quan parlem de Scotland, Escòcia, acabant land, país, quan parlem de Ireland, bueno, Ireland se va independitzar, que és el país d'Irlanda, la República d'Irlanda. England, acaba en land també, no? O tampoc quan parlem en alemany de Deutschsprachige Länder. Deutschsprachige Länder són els països de parla alemanya. D'ahir l'expressió països catalans no es referís a una entitat política, perquè no existís, és veritablement no existís, almenys en l'actualitat, sinó a una realitat lingüística en uns trets culturals compartits. De la mateixa manera que parlem dels països alemanyoparlants, podem parlar dels països catalano o valencianoparlants, com vulgui cadascú. Jo sempre que puig a Hidalgo els dic als catalans que parlen valencià, eh? Vull dir, jo en això sí que he sigut molt, molt meu. No de, per fer el que diem abans de catalanista no tinc res. La Generalitat Valenciana d'este Partit Popular va començar a vetar l'aprovació d'estatuts de noves entitats públiques valencianes, com per exemple la Universitat de València i la Universitat Jaume I, als quals es va negar el mateix finançament per el simple fet que utilitzaren aquestes entitats culturals l'expressió País Valencià, vull dir, el Partit Popular contra la cultura. Actualment també utilitzen, doncs, per exemple, sindicats com el majoritari en l'àmbit dels professors, STPB, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. Emilio Atart, de la UCD. Emilio Atart és el que crea el que s'inventa fa pocs anys esta expressió Comunitat Valenciana, i ell, en una entrevista en el Temps, en el 1991, cita literalment: va ser a mi a qui se'm va ocórrer aquella imbecilitat. Cita literalment el que diu Emilio Atart, jo no ho estic dient, d'acord? Per tant, que ningú em diga ni que ofenc ni res. Emilio Atart, que és el que ho va inventar, es diu que va ser una imbecilitat que se li va ocórrer a ell. Per tant, Home, ara ja té una història, no? Esta denominació de comunitat valenciana.
Sí,
una història de dos dècades, bàsicament, no? Però, evidentment, la de País Valencià és molt més llarga i la de Regne de València encara més. Si busquem altres, doncs tindríem la de Principat, Mancomunitat i altres. Si em dices, hi ha un senyor que per a mi és el bisbe dels bisbes, vale? Que és el bisbe Cases, que el 1976, encara en el cos calent del dictador, va llegir una fantàstica, fabulosa... un sermó, va fer un sermó en l'església que, si em permeteu, vos llegiré. Via el bisbe Cases. És meravellós retrobar-nos amb la generació actual, la que viu dels fruits de la conquesta dels nostres pares, reunits en la mateixa fe que va donar força al seu braç, intel·ligència a la seva política. En som continuadors de la seva fe. Som País Valencià. Amb estricta fidelitat als orígens, al projecte inicial de la conquesta, tenim un deure sagrat per a complir. Mantindre encesa la flama de la fe del nostre rei, a obrir la nostra terra, que perilla d'abnegar-se en materialismes, cap als valors pels quals van lluitar els guerrers, els sants d'aquella edat mitjana. Pot ser que el cos infantil que van engendrar al segle XIII s'haja tornat adolescent i sent en ell una rebel·lia contra els seus orígens que afecten palpablement la seva mateixa estructura com a poble. L'Església, al nostre país, ha de mantindre la serenitat i fidelitat més estricta a aquella fe amb obres que va esperar Jaume I i que va anar realitzant humilment al llarg de la seva vida. En ese país del bisbe Cases i en ese país de l'abat de Vila-real, Rafa Barrué, vull quedar-me. I no en històries inventades o creades recentment. Jo vull un país com el del bisbe Cases i com el de l'abat Barrué. Ese és el país que vull jo i que volem des de Compromís per Vila-real. Ahí dice la reflexió per al cap de setmana.
Pues en això ens quedem. Santi Cortells. Portaveu de Compromís per Vila-real.
Que passeu bon dia del Pilar i felicitats a totes les Pilars.
Moltes gràcies.
Oracle del Senyor, el meu Senyor, seu a la meva dreta i espera que faci dels enemics l'escambell dels teus peus. Sacerdot per sempre, com ho fa el Melquisedec. Que el Senyor estengui lluny des de Sió el poder del teu sceptre, impera enmig dels enemics. Ets sacerdot per sempre, com ho fa el Melquisedec. Ja eres príncep el dia que vas néixer, tens la glòria sagrada des del si de la mare, des del principi jo t'he engendrat. Ets sacerdot per sempre, com ho fa el Melquisedec. El Senyor no es desdiu del que jurà. Ets sacerdot per sempre, com ho fa el Melquisedec.
Miren, i ja s'han aclarit tres robatoris amb violència i intimidació. Un robatori amb força comesos en les localitats de les coves de Vinromà, Benicàssim i Villamalur. Ha sigut la unitat orgànica de la policia, equip de patrimoni, que pertany a la comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, i ha dirigit la denominada Operació Alce, la qual ha culminat este dilluns passat 30 de setembre amb la detenció de quatre persones a Borriana i a Castelló, desarticulant així per complet un grup criminal especialitzat en robatoris amb violència en vivendes a persones d'avançada edat. L'operació se va iniciar el desembre del 2023 quan es va produir un robatori amb violència en les localitats, com he dit antes, de Coves de Vinromà on els autors dels fets, després de golpejar i amordaçar, ojo, a una dona de 90 anys, li van sostraure joies i diners en metàl·lic. Posteriorment van tornar a cometre diversos fets delictius de les mateixes característiques i esta volta van ser en Benicàssim i Villamalur, on van emmanillar els habitants d'avançada edat i es van sostraure joies i diners. El grup criminal estava constituït per quatre persones, les quals utilitzaven diferents vehicles i canviaven de domicili de manera contínua perquè així no es pogueren ser detectats i localitzats. Bé, els robatoris els cometien vesprada nit, forçant una de les finestres que donaven a l'accés al domicili, fent-lo de manera silenciosa, i una vegada a l'interior emmanillaven i amordaçaven a víctimes d'entre 80 i 90 anys d'edat, per així poder registrar amb calma la vivenda i sostraure joies i diners i objectes de gran valor. Als quatre detinguts se'ls atribueix els delictes de pertenència a grup criminal, tres delictes de robatori amb violència i intimidació i un delicte de robatori amb força, també un delicte contra la seguretat del trànsit. Ala, ja tenen els quatre bitxos on tenien que estar. Sinvergüences. En fi, Míriam, cap de setmana. Sí. Per cert, t'ha quedat clar això del País i Comunitat?
No, a mi claríssim, en l'explicació que ens ha donat Santi, com pa, no?
Pues espera, perquè quan vinguin els de l'altre bando...
també ens quedarà clar.
En fi, i a vosaltres, un plaer, dos horetes, com sempre. I ja saben, dilluns tornem en tots vosaltres.
Adeu.